Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Com anem? Sí, sí, glu glu, com els peixets.
Igual.
Entre neu, aigua... Serà per aigua, eh?
Sí,
serà,
sí.
Serà amb per aigua.
Acabarem sent granotes.
No, ens sortiran les cates.
De veritat, també podria ser. Molt bé, molt bé, molt bé. Benvinguts, com sempre, senyores i senyors, al Passeu sense trucar, la segona part.
Està una mica ensupit perquè va perdre l'Espanyol.
Molt ensupit, i a més...
Per no dir una altra cosa, no?
Bueno, ja... Què vols que et digui? La cosa del 2026 no pinta gens ni mica de bé, perquè des que ha començat l'any sembla que tot va de mal en peor, que diuen. Però vegi, esperem que s'arregli.
No s'ha de perdre mai l'esperança.
Mira, ja, gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Mira, ja que parlem de futbol, de l'Espanyol, doncs, mira, avui precisament, avui, que és dia 10 de febrer... Però de l'any 1929...
No fa res.
No fa res, eh?
97 anys.
97 anys, eh? Es va jugar la primera jornada de la temporada 29-30 de la Lliga de Futbol Espanyola.
I quins equips hi havien? Doncs aquests. Arenas de Guecho, Atlético de Madrid...
Espanyol de Barcelona, Real Unión de Irún...
Real Madrid... Club esportiu, deu ser això. Europa, l'Europa, ja hi era.
El Real Madrid i l'Atlètic Club.
Real Sociedad. El Real Sociedad Atlètic Club.
Això, el Real Sociedad Atlètic Club. I després el Racing. El Racing amb el Barça. I què va passar? Doncs mira, que per exemple va guanyar l'Atlètic de Madrid per 2-3.
L'Espanyol
de Barcelona. Va
guanyar
l'Espanyol per 3-2. Va guanyar el Real Madrid per 5-0 a l'Europa.
Pobrets.
La Real Societat...
Empat.
Sí, en el derbi basc.
Una X.
I el Racing de Santander va perdre amb el Barça 0-2. Això passava... un 10, com avui, de febrer del any...
1929. I malgrat el pot, que sembla que també està qüestionat el pot, eh? La pregunta, l'última pregunta, hi sentia, a pot
sí,
de passapalabra.
Sí, es veu que també hi ha una
no
mica
sé,
de,
no
d'enrenou al voltant de...
Com tot, vull dir tot,
sí.
Hem de treure punxa tot arreu.
Sí.
Doncs això que deia, malgrat el pot ja s'ha donat, passapalabra continua tenint unes audiències fantàstiques com la d'ahir, per exemple.
Per exemple?
A 3 minuts després de les 9 del vespre, 3.286.000 persones que sintonitzaven aquest concurs de l'Antena 3. I no ens movem de la tele, perquè avui què podem veure?
Una diva senzilla com un simple mortal. Una diva no...
Doncs el Benidorm Fest, continua,
sí.
El Benidorm Fest, es fa... Malgrat, de moment, jo no crec que hi vagi, ja, no?
No.
Està. Espanya.
Sí.
Doncs aquest festival organitzat per Radio Televisión Española celebra el 5è aniversari en una edició, com deien, doncs, que no escull ni candidata, ni candidat, ni candidats pel Festival d'Eurovisió. Això ho podreu veure a la 1,
sí.
A partir de les 22:50, quan acabi el senyor Broncano.
Exacte. Bueno, a banda de tots els participants, diem també que la gala tindrà a Fangoria, és a dir, a l'Alaska, i també tindrà a la Paloma San Basilio.
Bon dia.
Sí, com a convidades d'aquest Benidorm Fest, no? A banda d'això, hem volgut també destacar una pel·lícula que a mi em va agradar moltíssim, i és Invictus.
Doy gracias al Dios que fuere por mi invicta alma. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
Del 2009 ja, aquesta pel·lícula dirigida per el senyor Clint Eastwood.
Sí, sí.
Interpretada per Morgan Freeman, Matt Damon...
I d'altres, és aquesta història autèntica, verídica, de com Nelson Mandela doncs, va unir esforços amb el capità de l'equip de rugbi de Sud-àfrica,
sí.
Doncs, d'alguna manera perquè l'esport servís per
unir el país.
Unir el país, exacte, que en aquella època doncs, estaven les coses pues, com estaven, no? Mm. Bueno, doncs, molt interessant aquesta pel·lícula, que podeu veure-la a AXN Movies, pel·lícules.
Val? A les 10 de la nit.
I després també una altra pel·lícula que també està força bé, i aquesta es pot veure a BMAT. Això sí, són cadenes o són llocs que únicament si teniu la fibra, Movistar Plus, doncs podreu veure aquestes pel·lícules.
Bueno.
Bueno, el curioso caso de Benjamin Button.
Muestra los achaques no de un recién nacido, sino de un hombre de 80 y muchos con un pie en la tumba.
Se va a morir.
De viejo.
Me llamo Benjamin. Benjamin Button.
¿Qué edad tienes?
7. Pero aparento mucho más.
Dios te bendiga. 7 dice.
És una pel·lícula molt original. A mi també d'aquelles pel·lícules que em va agradar, no? El director de la pel·lícula és el David Fisher i els intèrprets, entre d'altres, doncs Kate Blanchett, Brad Pitt, que és el Benjamin Button,
és el Benjamin, sí.
I Julia Ormond i un gran etcètera, no? Bueno, si no l'heu vista,
curiosa.
És curiosa, no deixa de ser una pel·lícula tremendament curiosa, efectivament.
Doncs bueno, a les 22:40 aquesta pel·lícula.
Sí, 22:40 a BMAT.
Continuem.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs apa, som-hi. Estàvem parlant amb el Joan Marc ara en micro tancat.
Sí.
No, del tema aquest del pas de la casa, que em comentava que és super, hiper, perillós. El despendiment...
Oh, clar, clar. Evidentment.
Clar, vull dir, a veure.
Evidentment. No, què tal, Joan Marc, com estàs?
No cal posar en risc.
Hola, molt bé, molt bé.
Sí?
Bueno, celebrem. Sí, sí, home,
no,
clar.
Això de l'hospital... Bueno, l'hospitalet... De la carretera de
sí.
Vent.
Sí.
Ara acaba d'haver una reunió entre el ministre Raül Ferrer i les autoritats franceses, que ha anat el Raül Ferrer a visitar com està el tema allí sobre el terreny. I no, deien que clar, que hi ha una roca de més de 500 metres cúbics que està en una posició molt, molt inestable. 500 metres cúbics és com unes 1.000 tonelades de roca. I que hi ha unes roques que estan a sobre que tindrien el perill de caure sobre aquesta i de fer-ho caure tot. I clar, la cosa està en molt mala situació, però que potser hi hauria la possibilitat d'obrir un pas alternatiu abans dels 3 mesos si s'arriba a estabilitzar el terreny, evidentment. Abans de reconstruir, perquè clar, s'ha de reconstruir la carretera, que ha quedat completament destruïda. No és senzill, perquè dependrà de la meteorologia, ja sabem que aquest hivern, avui hem vist que aquest hivern era complicada.
Sí, i tant. Està molt moll, vull dir, no para de ploure.
Sí, no, i a més, a veure, que és culpa d'aquesta meteorologia, que tinguin tants desprestiments aquests mesos, perquè hem passat per una època de sequera, amb temperatures que han sigut bastant caloroses per al que estàvem acostumats, i ara ha començat a fer fred i hi ha molta humitat, i doncs totes aquestes grietes que s'han anat formant s'han obert i han començat a caure rocs per tot arreu. És que no és només aquí, s'ha vist, s'ha vist cap a Catalunya, s'ha vist, bueno, es veu una miqueta a tot arreu.
Mira com està Andalusia.
És
impressionant, a més les cascudes dels rius brutals.
Déu-n'hi-do. Un petit incís que és que m'ha fet gràcia, dic, mira, avui que tenim el Joan Marc, ho he llegit, es veu que hi ha un grup de 4 estudiants de l'Institut de Tremp que estan acabant de crear un coet per participar en el concurs CANSAT de l'Agència Espacial Europea aquesta primavera.
Mira,
sí.
O sigui, no, que estan interessats per això, sí. És un coet de la mida d'una llauna de refresc, capacitat per dur a terme missions primàries, com captar dades de temperatura i pressió de l'atmosfera, enviar les dades en temps real i caure a una velocitat determinada.
Bueno, el desig és que els hi surti un coet millor que els que els hi surt a l'Elon Musk, eh? Perquè...
No, jo molt bé que...
Aquests sí. Joves, eh?
Clar. Aquests... Hi ha molts d'aquests concursos que organitza l'Agència Espacial Europea.
Sí.
També hi ha altres concursos d'astronomia, coses així que organitza l'Unió Astronòmica Internacional i que també organitza l'Observatori Europeu Astral i tot. L'únic problema que tenen aquests concursos molt sovint és que es fan en anglès i doncs les escoles de per aquí tenen recances a apuntar-se, a participar. Però vaja, pot ser una cosa, una col·laboració entre les classes d'anglès i les classes de ciència i que participin, jo us animo, que és molt gratificant participar i molt sovint pues, porta premis importants i reconeixements importants per a aquestes escoles.
Yeah. Tu has participat alguna vegada en alguna història d'aquestes?
No. Però he fet de jurat.
Molt bé.
Bueno. Bueno.
Sí, sí.
Doncs res, escolta, que tenim al rebost temes
sí.
que els hem de treure.
Sí, ens vam quedar amb el tema...
Sí, això es podran,
Som-hi, doncs vinga.
No, però teníem aquell equip que va voler, bueno, ha intentat lligar i que estava ja cansat d'estar allà al laboratori i va dir, anem a lligar una mica, no? I doncs sí. Ens vam quedar a saber si va lligar o no va lligar aquest equip.
Amb algun lligat.
Que, bueno, veus? Aquest lligat, Joan Marc, aquest lligat.
Mira, a veure, estem parlant d'un descobriment que va fer el James Webb al poc de llançar-se i al poc d'estar en funcionament, que són els petits punts vermells. Em sembla que n'hem parlat diverses vegades.
Sí, i tant. N'hem parlat, sí.
Són aquests objectes que estan a molta, molta distància, a prop de l'origen de l'univers, és a dir, a uns 13.000 milions d'anys llums de distància, poc després del Big Bang, i que han aparegut una miqueta a tot arreu, a totes les imatges que agafa el James Webb, i que es correspon a una població d'objectes que no sabem encara ben bé el que poden ser. Una de les teories que més, diguem-ne, més èxit ha tingut per descriure aquests objectes i que més consens ha generat és que aquests objectes serien forats negres supermassius en formació, en els quals estaria caient molt de gas i això faria que siguessin tan lluminosos com els veiem i que es correspondrien a aquestes característiques d'objectes que veiem fins ara. Llavors, hi ha hagut un grup de l'Universitat de Maynooth, que és una universitat irlandesa, que ha intentat lligar aquests petits punts vermells que veiem, que serien forats negres supermassius en formació, amb els que ja existeixen en el centre de les galàxies que estan en el nostre entorn, que com la nostra, en el centre de la nostra galàxia i de totes les galàxies que veiem en el nostre entorn, hi ha forats supermassius que fan centenars de milions de vegades la massa del nostre Sol, i que no sabem com s'han pogut originar. I doncs, la idea que han tingut aquests investigadors és a veure si aquests punts vermells podrien ser l'origen dels forats negres que teníem en els centres de les nostres galàxies avui en dia. I que les galàxies s'haguessin format al voltant d'aquests petits punts vermells i doncs originessin les galàxies que coneixem actualment. I com ho han fet això? Com ho han lligat? Han estudiat com podria créixer un forat vermell supermassiu en les condicions en les que es troben aquests petits punts vermells. Han agafat dues hipòtesis. Una és que aquests forats negres neixen d'una llavor lleugera, una llavor que es faria entre 10 i 100 vegades la massa del Sol, que podria originar-se a partir d'un estel, d'un estel força massiu, però similar als que coneixem avui en dia, que tindria el seu, la seva vida, i al final de la seva vida explota i queda aquest forat negre, aquest estrella de neutrons que col·lapsa en forat negre, i aleshores, com que al seu voltant hi hauria molt gas de calent, aniria xupant aquest gas calent, l'aniria xupant força, i al xupar aquest gas calent que hi ha al seu voltant, s'aniria engreixant i doncs, a partir d'una massa de 10 o 100 masses solars, passaria a fer milers de vegades masses solars, i després s'ajuntarien diversos forats negres de milers de masses solars per fer forats negres de milions de masses solars o de centenars de milions de masses solars. Van veure que si s'utilitzava uns mecanismes normals, utilitzant simulacions per ordenador, si s'utilitzaven mecanismes normals, no arribaven a temps per fer créixer aquests forats negres com voldrien, i per arribar al que veiem d'aquests petits punts vermells. Necessiten un mecanisme que es diu mecanisme super-Eddington. Què és l'Eddington, o l'acreció d'Eddington, o límit d'acreció d'Eddington? Bueno, és molt senzill. Imagineu-vos una banyera en la qual tens el forat del desaigüe, que hi cau aigua. Ho heu experimentat segurament molt sovint. Quan tu deixes anar aigua per aquest forat fins a un cert límit, el forat va tragant. Però quan sobrepassa el límit d'aigua que el forat traga, aleshores es comença a col·lapsar, ja no traga més. Sí que va tragant a poc a poc en el forat, però ja veieu que la banyera es va emplenant, perquè no traga pou, tot i el forat està obert. Pues, els forats negres és una miqueta el mateix. Si la quantitat de gas que va caient al forat negre es compensa amb la radiació que produeix i que impedeix que el gas vagi caient, perquè quan cau el gas a dintre del forat negre produeix calor i produeix radiació, que té l'efecte contrari de fer caure, que empeny el gas cap a fora, la radiació, i la gravetat l'empeny cap a dins, però quan més gas va caient, més radiació produeix, més energia i calor produeix, i més empenya el gas cap a fora. Arriba un moment que el forat negre ja no pot tragar més gas. Miqueta com el forat de la banyera, ja no pot tragar més aigua. I això és el que en diuen el límit d'Eddington. Però aquest límit d'Eddington, tot i que teòricament no es podria sobrepassar, en el cas dels forats negres sí que es pot sobrepassar, és el que en diuen el super-Eddington, perquè no tota l'energia del gas que va caient es transforma en... o tot el gas que va caient es transforma en energia que empenya el gas cap a fora, sinó que hi ha una part d'aquesta energia que es perd en el constituent mateix del forat negre, en el límit del forat negre. Es perd amb altres tipus d'energia que no empenyen el gas cap a fora. I doncs pot arribar, diguem-ne, per uns moments puntuals, no per molt de temps, però per uns moments puntuals pot arribar a tragar molt més del que teòricament podria tragar aquell forat. Llavors, quan sobrepassa aquest límit, s'engreixa de cop, pop, fa una espècie d'expansió brutal, i es pot engreixar de cop, i doncs pot arribar a crear forats negres supermassius, tot i que no en poc de temps.
No pots rebentar, també.
Les condicions que hi ha en aquest entorn d'inici de l'univers, en el qual hi ha molta densitat de gas que està molt calent i que hi ha pues, molta densitat.
Però Joan Marc, no pot rebentar-se?
No, perquè el forat negre es va engreixant. El forat negre es va engreixant i no rebenta. Cada vegada que s'engreixa va engullint més gas.
Val? Sí, però podria també esclatar, no? Vull dir...
No, perquè té una capacitat infinita de tragar.
Vale.
I doncs, el que han demostrat aquests investigadors és que sí que sembla que a partir d'aquests petits punts vermells es podria crear pues, els forats negres supermassius que es veuen en el, en les galàxies d'avui en dia. Ells arriben a crear forats negres tant amb llavor lleugera com amb llavor pesada. La llavor pesada no expliquen ben bé com, com es crearia, però en parlarem ara, ara mateix. Arriben a crear forats negres que no arriben ben bé a la massa dels forats negres que es veuen al centre de les galàxies que coneixem, sinó que arriben a una desena part d'aquesta massa. Però diuen que després, amb l'evolució, és a dir, quan, amb l'evolució en el temps, des de 13.000 milions d'anys fins ara, pues, aquests forats negres es poden ajuntar i poden arribar a la massa. Ells no ho han, això no ho han, no ho han simulat, no han fet els càlculs, i doncs no hi han arribat. Però diuen que vaja, que és un bon punt de partida per creure que sí que podrien ser els... els forats negres, o com a mínim els inicis dels forats negres que veiem avui en dia, en el centre de les galàxies. Ara parlem dels punts vermells i parlem d'això que ells no expliquen en aquest article, però que un altre grup sí que ha intentat explicar què podrien ser les llavors pesades d'aquests petits punts vermells.
Ja. Escolta, Joan Marc, lo d'aquests punts vermells són vermells, no?
Són vermells perquè la llum que ens arriba ens ve de tan lluny, tan lluny, tan lluny, tan lluny,
sí,
que s'ha tornat molt més vermella del que és realment. És el que en diuen el corriment cap al roig.
Se li diu punt vermell per dir-li alguna cosa, però que són vermells, vermells.
Són vermells perquè només ens arriba la part vermella de la llum, o ens arriba envermellada,
perquè ha
viatjat durant molt de temps, l'univers s'ha expandit durant el viatge i la llum s'ha estirat i s'ha tornat més vermella del que era originalment. La llum blava no ens arriba. Era llum blava, però quan ens arriba a nosaltres ja s'ha tornat vermella.
Ja és vermella.
I per això apareixen vermells en les imatges que obté el James Webb. I doncs, què podrien ser aquestes llavors pesades, que encara seria millor? Ja fa 20 anys, una col·lega i amiga meva, que es deia Priya, o que es diu Priya Natarayan, que ara està treballant a Yale, doncs ja va desenvolupar una teoria de que es podrien formar forats negres sense passar per la formació d'un estel. Se n'hi parlen molt sovint, els forats negres es formen a partir d'un estel que és mort, que viu, mort, explota, i el que queda en el centre col·lapsa gravitacionalment i crea aquest el forat negre. Pues ella va desenvolupar una teoria ja fa 20 anys que deia que, donades les bones condicions, potser es podrien formar forats negres directament a partir del gas, del col·lapse de núvols de gas gegants. És com diuen, col·lapse directe, o formació de col·lapse directe de forats negres. I això és el que podríem estar veient amb aquests petits punts vermells. I un grup d'astrònoms també han fet unes simulacions, són de l'Universitat de Ginebra, aquests astrònoms, han fet unes simulacions i han vist que amb les condicions que es donen en aquest moment de l'univers, amb gas que és hidrogen pur, gairebé, perquè estem en un temps en l'univers on encara no s'havien format estels i els metalls pesats que coneixem avui en dia es formen en el centre dels estels, però si no s'havien format estels, doncs el gas que hi havia en aquella època era gairebé hidrogen al 100%, doncs aquest hidrogen té la capacitat de col·lapsar directament formant un núvol molt gros de centenars de milers de milions de masses solars, i al centre aquest núvol pot arribar a col·lapsar sense fer reaccions de fusió termonuclears, sense formar un estel. La gravetat en aquests núvols que són completament de gas i hidrogen molt dens, la gravetat és més forta que fins i tot les reaccions de fusió nuclear, i faria que es formarien forats negres de manera directa, i doncs que és el que podríem estar veient. I quedaria com una espècie d'atmosfera de gas, que és la que cauria a dintre d'aquests forats negres que es formarien de manera directa i que alimentaria i que es permetria veure aquesta formació, veure aquests petits punts, aquests punts vermells.
Passeu sense trucar amb Candela Colls i Ricky Romero.
Sona molt dels 70,
sí.
Potser tiro llarg. No, dels 70, em sona això.
No, és anterior.
Anterior, dels 60 fins i tot, eh?
Mira, tu pensa que avui recordem que l'any 1933 va néixer Don Wilson. Qui era aquest senyor? Va néixer a Tacoma, al costat de Washington. Aquest senyor era el guitarrista i el fundador en el 1958 del grup de rock instrumental de Ventures.
De sí, senyor. Sí, sí.
Val.
Va tenir molts temes.
Va tenir molts
com
temes.
Com aquest que estem escoltant.
Com aquest, i el que escoltarem, que a més era, diguem-ne, la banda sonora d'una sèrie molt, molt, molt celebrada, que la fan, però noves...
Sí.
Perquè ja
ens quedem amb l'antiga, però no?
De totes, totes. Estem parlant de Hawaii 5-0.
Això mateix.
Protagonitzada per Jack Lord, que era el protagonista d'aquesta sèrie fantàstica. Ara, com dic, hi ha aquest remake d'aquesta nova sèrie, que tampoc està malament, però que vaja, que no té res a veure, no? Bueno, doncs els Ventures hi van posar-hi la música amb el que ara escoltarem. I recordar també doncs, que l'amic Don Wilson ens deixava el 2022, tampoc fa tant.
I que va ser prolífica la seva carrera de Ventures perquè van fer més de 40 LPs.
Ni més ni menys.
I un so molt característic.
Sí. Bueno, aquest so que també ens recordaria si estiguéssim escoltant els Shadows.
Els Shadows,
que també eren doncs, d'aquella època.
Doncs apa! Tornem demà.
Si Déu vol.
Adéu-siau.
Adéu.